Doncs apa, que avui és el Dia Mundial del Donant de Sang i també és el Dia Nacional de la Llengua de Signes Espanyola. Tot se celebra avui, un 14 de juny de, bueno, del 2023, però vull dir que se celebra els 14 de juny. Dia Mundial del Donant de Sang i Dia Nacional de les Llengües de Signes Espanyola. Soc el Ricard Álvarez i comencem des de COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? 12 i 20, dimecres, a la meitat de la setmana, 14 de juny, pràcticament a la meitat de mes, també, demà, de fet. I escolta, que tenim per endavant fins a les dues per parlar de coses properes, de les nostres comarques, de les comarques lleidatanes. Tot seguit parlarem del temps, la previsió meteorològica que ens expliquen des de l'Agència Estatal de Meteorologia, amb un dia doncs ennuvolat, com aquests darrers dos, però que ja sabem que la tendència de les temperatures és tirar cap amunt. Cap amunt, cap amunt, cap amunt. És que estem a punt d'entrar a l'estiu i, per tant, és que és normal. Ja ho sé que porta la segona quinzena del mes de maig i el juny estranys, però vaja, estem a l'estiu pràcticament i això vol dir que farà calor. Said Esbai, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui dimecres a Lleida esperem cel ennuvolat amb precipitacions, principalment a la Vall d'Aran i també a la divisòria del Pirineu. Nuvolositat d'evolució diurna amb probables xàfecs i tempestes ocasionals a les comarques orientals al llarg d'aquesta tarda. Temperatures en ascens amb 31 graus de màxima a Lleida i Balaguer, 29 a Tàrrega, 27 a la Seu d'Urgell i 20 graus de màxima a Viella. A més, vent fluix variable. Per demà dijous esperem cel ennuvolat a la Vall d'Aran i poc ennuvolat amb nuvolositat alta a la resta. També intervals de nuvolositat d'evolució diurna a la meitat nord. Temperatures, en general, en ascens, arribant fins als 32 de màxima a Lleida, capital i Balaguer. 30 graus a Tàrrega, 27 a la Seu d'Urgell i 23 a Viella. A més, vent fluix de component oest. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Said. Va, que busquem la darrera hora informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Ahir va ploure, eh? Sí, va ploure. En llocs va ploure bé, a d'altres no tan bé. Ara en parlarem, però bé, van caure 5 litres per metre quadrat. De fet, segons m'ha passat les dades l'Armando, el que és la part sud de la província, doncs estem parlant d'entre 1 i 15 graus, i perdó, 1 i 15 graus, 1 i 15 litres per metre quadrat, i després doncs, les precipitacions més altes ja més cap al nord. 5 litres a Balaguer, 9 al Matret, 10 al Farràs, 10 al Gerri, a Valdomar, 14 al Guaire, 16 a Tuixent, 17 a Artesa de Segre, a Rubió, 18 a Bossòst, al Pont de Suert, a Vilanova de la Barca 22, 23 litres per metre quadrat a Terradets, 25 a Castellnou, 26 a Talarn, Vilanova de Meià van caure 27 litres per metre quadrat, 29 a Tremp, al Montsec prop dels 38 litres per metre quadrat, a Sopeira 51 litres per metre quadrat, perfecte perquè estan al pantà, o sigui, ja es queden allí, i a la Molina, doncs, per exemple, van caure 56 litres per metre quadrat. Ja veieu que és una distribució que explica que va caure aigua pràcticament a tot arreu, però com sempre diem, a cada lloc és diferent. Benvinguda sigui, només faltaria. El problema és quan ve amb pedra. I sí, va caure pedra ahir. Per exemple, a Torrelameu. De fet, a Saja preveu pèrdues de fruita dolça i de llavor a Torrelameu i al voltant a causa d'aquesta tempesta que allí concretament va ser de pedra. El president Pere Roquer explica que ha estat la sisena tempesta d'aquest tipus de la temporada i la tercera amb afectació, atès que la campanya de recollida de fruita està en ple procés. També ha indicat que la pedra que ha caigut tenia la mida d'un cigró, per la qual cosa l'impacte sobre la fruita dolça i de llavor es veurà. O sigui, s'acabarà notant. Per l'arbre no, però pel fruit sí. Per tant, escolta, aigua sí, però sisplau. La pedra ens la podem estalviar aquest any, però ja veieu que és la sisena que tenim aquesta temporada. Parlem de regadiu, d'aigua, de regadiu. Ara amb la sequera estem descobrint doncs, com funcionen la manera de regar els arbres fruiters a la nostra zona. els que encara reguen a manta, els que ja han actualitzat a rec a goter, les maneres, la quantitat d'aigua, etc, etc. Doncs bé, Greenpeace ha presentat un informe que conté dades que alerten que el regadiu és insostenible. Segons l'organització, les reserves d'aigua superficial han disminuït uns 10 punts percentuals de mitjana en una dècada i la tendència es manté a la baixa. En el cas de Catalunya, apunten que el 7% dels regadius es troben en àrees amb tensió a causa del mal estat de les aigües subterrànies i per situar-se sobre zones vulnerables als nitrats. A l'estat, la superfície regada ha augmentat en 536.000 hectàrees. Això és un 16% entre el 2004 i el 2021. I critiquen que la planificació hidrològica estatal, aprovada fins al 2027, continua incrementant regadius a les comarques de l'Ebre, del Duero, de Guadiana o del Segura, que ja estan afectades per la manca d'aigua. En fi, és la planificació que tenim en aquest país, que planifiquem sempre, doncs res, sense mirar la realitat ni mirar una mica més enllà del que pot passar al futur a curt i mig termini, que és el que estem ara. No cal mirar molt, 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 molt lluny. Anem a mirar si l'any vinent plourà o no i si plou, com farem que duri més l'aigua emmagatzemada. Sense anar més lluny, no cal pensar què passarà d'aquí 2 anys. No, no. Escolta, la propera temporada, els propers 12 mesos, si plourà i si plou, com ho fem per guardar més l'aigua? I, evidentment, reduir la que gastem. I és l'única manera. És que no hi ha més història aquí. En fi, mira, parlem de... T'explico... Ja saps que quan hi ha un gran incendi, a veure, tard o d'hora s'acaba mobilitzant tothom. Evidentment, els cossos de seguretat, bombers, etc. I després, doncs, els veïns, els mitjans de comunicació, t'ho expliquem, intentes empatitzar al màxim, doncs, amb la gent que, per desgràcia, doncs, acaba perdent les seves pertinences. Els polítics prometen, però sí que és veritat que de vegades no seguim fent, no fem un seguiment després de què passa. Doncs mira, t'explico, ens situem a Valdemar. Valdemar és una zona afectada per un incendi ara fa un any, on ara, afortunadament, els arbres ja rebroten enmig de troncs calcinats i la vegetació torna a cobrir part de les 2.700 hectàrees que el foc va cremar. És un procés lent i, davant d'això, els pobles afectats de Valdemar i Clua, pertanyents a Artesa de Segre i a Alòs de Balaguer, estan treballant conjuntament en un projecte per recuperar el paisatge. Però el president de Valdemar, Josep Galzeran, lamenta que les administracions no hagin fet res des de l'incendi de fa un any. No han tingut temps.
A nivell de departaments no tenim, almenys jo fins ara, no tinc cap resposta ni cap proposta de cap tipus. Vull dir, no sé si faran o no faran. Hi havia diners del govern central que van arribar a Catalunya, encara s'han de redistribuir. A nivell d'Ajuntament d'Artesa, del municipi, es va demanar danys amb camins i amb una senyalització naturalística que tenim. De moment, doncs, no ha arribat res ni cap autorització per poder arreglar-ho.
O sigui que res de res. Un any, Un any. Ens podem escudar que els processos burocràtics són lents, però vaja, vull dir que en una situació d'aquesta, en la que tot el focus mediàtic fa un any hi era, i els consellers de torn fent les seves declaracions, doncs res. T'ho diuen ells, no ha arribat res. L'Estat va destinar uns diners, que els va tutelar la Generalitat, els havia de repartir, però no s'ha fet res. On han anat a parar? Potser no han anat a parar enlloc, estan allà perduts. O sí, pot ser tan mal pensat com vulguis. Però la realitat és que un any després, no s'ha fet res. I com ho viu el poble?
El greu problema, exacte, és l'estat d'ànim. Allà ens vam desanimar molt per la impotència, i passat un any, bueno, ara comença a reverdejar el territori, però no hi ha cap acció concreta del departament i veiem que això serà molt en recuperar-ho. No, la gent s'ha acostumat al paisatge, sí, perquè al final és el que tens i això no es resol en un dia.
No, clar, al final, si cada dia obres la finestra i veus el mateix, t'hi acostumes, el qual no vol dir que t'agradi veure-ho. Però és que, a més, els pagesos diuen que tampoc han rebut cap mena d'ajut. Recorda, els pagesos, els que generen part del menjar que mengem o que es fa anar perquè visquin animals que després ens mengem. Aquells que diem, sort en tenim dels pagesos que ens alimenten, sort en tenim, se'ls ha d'ajudar. No han rebut cap mena d'ajuda. Un any després. En un altre ordre d'històries, recordes la rave il·legal que va haver a Ivars de Noguera? Doncs bé, preguntat sobre el tema, el conseller d'Interior Joan Ignasi Elena ha defensat l'actuació dels Mossos a la rave de Noguera. Segons ell, escolta, va ser exemplar.
Hi havia la instrucció d'intervenir. Naturalment que sí. I l'operativa decideix el moment en el que es fa. I decideix en el moment en el que és millor intervenir. I el resultat final és que es va identificar a tothom, que es va detenir els responsables, que es van aixecar les actes necessàries i que es va actuar amb contundència i amb eficàcia, que és el que fan els cossos de seguretat. No actuar a la brava, sense coneixement i de forma instintiva.
Que bé parlen, eh? Quan ets polític és igual si saps o no d'un tema. Aquí la qüestió és que sàpiguis parlar. Tu parla i ven-ho bé, sobretot quan ja ha passat. Abans de que passés, doncs no. Però bueno, per d'altres vegades ja ho sabem. Si es tarda una setmana és que no s'ha trobat el moment apropiat. I si es tarda dues setmanes o no es desallotja, doncs és perquè no s'ha trobat el... no ha arribat el moment apropiat per fer-ho, ja està. És que amb això ho tenim tot, absolutament tot solucionat. Abans de parlar de la notícia econòmica, t'explico una de política. Diputació de Lleida, Junts, 10 diputats. Esquerra, 8, 3 menys. PSC, 3, un més. I d'altres. Doncs bé, Esquerra i el PSC han anunciat un acord per governar la Diputació amb el suport de la diputada de Pacte Local, Rosa Pujol, i que conformarà una majoria de 13 dels 25 escons de la corporació i mantindrà la presidència per Esquerra. I deixen fora a Junts. Comencen les hostilitats. Ja podíem fer una sèrie i tot. Va, que acabem amb la econòmica, que no és bona, eh? La plantilla de l'escorxador Figuera d'Agramunt denuncia que fa 3 mesos que no percep salaris. Reclamen que es nomeni un jutge per resoldre el concurs de creditors perquè diuen, i tenen tota la raó del món, no podem continuar sense cobrar.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Entrevista Cosmopolita, que ja saps que ens porta cada meitat de la setmana el Cosme García. Cosme, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Com anem?
Molt bé.
Bueno, doncs mira, ja han passat festes, ja han passat aplecs...
Sí, ja que deies, ja han passat Nadal. Dic, sí, ja fa dies que l'hem passat.
I tant, bueno, jo menjo tarrons encara.
Ah, sí?
Saps què passa? Que com me regalen això, molts durant l'any... No, ara s'ha ficat de moda, eh? Menja torrons a totes hores.
Sí, home, escolta, menja torrons a totes hores. De ser depèn de la casa.
Perdona, jo he anat a algun restaurant i m'han tret encara polvorons.
Caram.
Deu dir veritat, eh? No va de conya. O sigui, jo suposo que deu de ser...
Home, jo no li faré un lleig si m'ho treuen, però...
Home, perdona, passes pel carrer amb això i pots comprar Torres Vicens.
Que sí, que sí.
Ja saps que hi ha una botigueta que... Bueno, Torres Vicens està tot arreu, vas a Can Barça, Torres Vicens, vas al Corte Inglés, Torres Vicens.
Bueno, va, que comencem parlant d'una cosa i acabem parlant de Nadal, ja.
No, home, havíem de parlar de Corpus, que és l'últim que vam passar, no? Passa que nosaltres tot ho canviem. Te recordes que havia 3 dies allà en l'any que relucen més que el sol, Jueves Santo, Corpus Christi i el dia de l'Ascensió. Ja han tret els 3.
Els 3, eh?
I quan serà el dia diran ja el Pilar, fuera, i la Constitució, fuera.
Bueno, no sé.
Que viatge ho carreguen tot, no?
No sé.
Sant Cosmopolita no se celebra, no?
De moment no.
Bueno, però ho podríem ficar, no?
Bueno, un esmorzar més que tindríem a la ràdio, escolta.
Bueno, sí, perquè aquí ho celebrem tot, sants, cumpleanys, aniversaris, no?
S'ha de celebrar tot, Cosme.
Hauríem de celebrar també el que avui hem portat, perquè el diumenge de la setmana passada, el dia de l'aplec del Cargol, el dia cumbre de l'aplec del Cargol, mira per on que va haver precisament l'acceptació del diaconat per part del bisbe de Lleida, Salvador Jiménez Valls, d'una persona jove, dinàmica, que ha estat a la Universitat de Navarra, està a Barcelona. El seu nom és Joshua Enrique i, en aquest cas, Carrillo Saldaña, i és mexicà. O sigui, aquello de México lindo i querido i tot això. Pues aquí ho tenim a nosaltres. Jo sóc bienvenido, benvingut.
Hola, què tal? Gràcies. Molt content també d'estar aquí.
Bueno, jo la veritat és que, bueno, va ser tot no estarà correcte la paraula, però va ser un espectacle religiós preciós, no?
Ha sigut una cerimònia molt especial també per a mi, i veure l'expressió, la manifestació de la gent em va recolzar a mi per continuar també en aquesta vocació i donar-me compte de que és el camí que Déu em vol per a mi també. Jo estic molt agraït per la participació i l'alegria de tota la gent, sí, sí.
Tu eres com una persona que està ves aquí com molt amagada, no te se veia i tal, i de cop i volta apareixes quan ja portes un temps aquí a Lleida.
Al principi també és cert que com ser estranger va ser una mica més difícil, i també perquè he estat a Ciutat Navarra no tenia gaire temps per estar aquí convivint amb la gent, però aquests últims anys també he aprofitat cada moment per estar a prop també de tots.
A mi m'han dit, contracta pel teatre perquè li dones un paper i al dia següent s'ho sap. Diu que ets un noi que estudia ràpid, que t'ho aprens ràpid tot. La demostració,
ja m'agradaria.
Parles el català, ja, bé que parles el català, no?
El català és una llengua molt bonica, també. Per a mi és un gust i volia millorar-la cada dia més. Per això, encara que com no és la meva llengua materna, però el tinc molt de carinyo. I vull parlar-ho bé, però a poc a poc, també, a poc a poc.
A més, han d'estar contents, no? Perquè l'altre dia, quan prens possessió, que no és correcta l'expressió, sinó al moment que donen el diaconat, te vas a recordar fins i tot, diu, bueno, muchas gracias, hay mucha gente y tal, todo, y que hoy ustedes han comido muchos caracoles.
Sí, sí, per a mi era un event que m'imaginava jo molt català, també. Vaig pensar, mira que bé, d'ara que és una festa tan lleidatana, que jo pensava això, per donar-me la benvinguda en l'orde, per a servir aquesta església local de Lleida, que sigui també en una celebració tan comunitària com és aquesta, per reunir-nos.
Però parlem de tu, on vas néixer concretament? A quina zona de Mèxic?
Bueno, a la zona del nord de Mèxic, en un poblet que es diu Ixtlán del Río Nayarit, una mica difícil, però que guardo molt de carinyo, allí viuen els meus pares, la meva germana també, treballa fora, però també està amb els meus pares, i bueno, és un poblet de 40.000 habitants, molt petit també.
Bueno, 40.000 habitants, déu-n'hi-do.
A prop de Guadalajara, això ja es pot una mica més fàcil.
Guadalajara.
Sí, sí, molt content també, i la meva família ha pogut seguir, gràcies també a la retransmissió, que estava, pues, a mi em va donar molt sentiment de pensar que la meva família també m'estava acompanyant allò, la meva família, els meus amics, i doncs també per compartir l'alegria que es viu aquí en aquesta ciutat, Lleida.
Sí, va ser molt fàcil, no? El moment que ens ho demanen al Bernat i a mi que féssim això va ser un plaer, no? Però més quasi 3.000 persones han estat veient aquest aconteixement religiós.
Això me sobrepassa. Jo estic molt sorprès i sempre no oblido d'agrair Déu, perquè això també és donar testimoni de l'alegria que és formar part d'aquesta família que és l'Església. Sí, sí.
Eres un noi travieso, entremaliat o no, de petit?
Bueno, sempre m'he considerat alegre per fer coses, però també és cert que ara, en la meva condició, tinc que ser més prudent de moltes coses.
Però ha sigut cantant o ha sigut mariachi?
he tingut l'oportunitat de participar en mariachis, però no tinc una veu prodigiosa.
Déu-n'hi-do, tens una bona veu.
Intent cantar algunes coses, però això ja surt més de la passió. No de
Cantes bé?
No, jo pensaria que no, però...
Però
fas alguna cosa.
Fas misses cantades.
Bueno, ja em tocarà fer alguna missa quan m'ordenen de prevere, i bueno, per ara tinc que assajar molt, practicar aquestes coses.
I en quina edat notes aquesta la crida de Déu?
Jo podria pensar que va ser un procés de tota la vida, perquè des de petit la meva mare me portava a missa i me motivava per ajudar al mossèn d'acòlit.
Feies d'escola.
D'escolanet també. I bueno, a mi em sorprenia també la feina del mossèn i tenia moltes preguntes i aquestes coses. I durant tota la meva vida he viscut molt a prop de totes les celebracions de l'Església, les primeres comunions, les bodes. I penso que això em va motivar a poc a veure, a convèncer a mi mateix que podia fer alguna cosa, fins a arribar a acabar la universitat als 22 anys, que vaig pensar, bueno, quin és el sentit de la meva vida? Per què Déu em vol aquí? I bueno, vindre a Lleida a estudiar dret va ser part important per reconèixer-me com a cridat, un noi cridat per Déu, i ara estic intentant respondre a la seva vocació.
Mira, jo per on vaig fer d'escolà, de monitor, vaig fer de tot, però no. Me va agradar una noia primer, després una altra. Vas tindre nòvia o no?
Sí, també.
Sí? En quina edat vas tindre nòvia?
Bueno, als 16 anys.
Una sola?
Bueno. Després, sí, he tingut algunes noies, bueno, algunes nòvies, que m'han mostrat i m'han ensenyat el que és estimar. Ara són molt bones amiques meves i encara tenim alguna comunicació també, però també senten aquesta vocació que jo tinc per a servei de tota l'Església i estan, bueno, jo no sé què pensen elles, però ho respecten, sí.
I anaves molt, per ahí, eres molt juarguista o no?
Bueno, m'agradaven les festes. Deien quan estudiava dret, Joshua, està bé que estudies, que te dediques, però on vas a conocer i on te va a servir més per estudiar dret és en les festes, on conoces a persones i podes ampliar tus redes. I jo, però,
pregunta compromesa. Què està fent malament l'Església perquè no tinguem vocacions? Vinga.
Bueno, aquesta pregunta jo la voldria respondre i si tinguessis la resposta, podríem fer alguna cosa per millorar això.
Sí, l'home ja t'hi fica el seu cantó, sí.
Jo m'imagino que la crisi vocacional que vivim és també part de la crisi de societat en la que estem vivint, molt superficial, molt materialista, i al final penso que és un reflex, l'Església és un reflex de tota la societat, no és pròpiament un problema de l'Església que estem vivint. Al final penso que en la perseverança i l'oració, com a Església i reunits tots, podem també tirar endavant i amb viure en profunditat la nostra fe, en la nostra comunitat també podran sortir persones valentes que vulguin respondre amb sí en servei de l'Església també.
És problema de valors?
Podria pensar que hi ha una degradació de valors, sí, sí, però de la societat.
En general.
I l'Església intenta motivar també això, sí, en general.
I de cuinar, què tal? Te se dona bé el cuinar?
No, ja voldria també. I he après aquí a menjar caragols.
Ah, sí.
Que això és una de les qüestions que jo tenia
pendenta
una mica. Però sí, sí, molt bé. De cuinar poca cosa.
Bueno, i de, quan vas arribar aquí, qui va ser el primer sacerdot, el primer company que et va estendre la mà amb aquí, que dius, hosti, doncs mira, aquest és el que em guiarà?
El 2015 jo vaig arribar a estudiar dret i vivia a la carrer Ramón y Cajal. I allí, anant cap a la universitat, jo em vaig trobar en l'església de Sant Llorenç,
sí,
de camí. I bueno, a la meva mare sempre m'havia dit, Josep, pues, no t'oblides d'anar-hi a missa, i quan te siguis sol, quan te sentis sol, pues, també vas a missa. I veig aquesta parròquia, que es nota molt, i vaig arribar allí, i em recordo que estava també el rector, que era mossèn Jauset,
sí, eh?
I bueno, ahir ens hem
continua també,
i hem fet una amistat, i també em va recolzar en aquesta vocació.
Molt bé. I quan se calcula que podrà ser sacerdot?
Bueno, el senyor bisbe ja ho ha dit, uns quants mesos. El dret canònic marca 6 mesos com a diaque. O sigui, jo penso que a final d'any ja estaríem pensant també en l'ordenació de prevere.
O sigui, ja ve bé una celebració important pel Nadal.
Jo el que vull és que sigui una celebració on tothom pugui disfrutar com una gran família, de reunir-nos tots junts. Sí.
Saps que estava molt content l'altre dia, ho tinc que dir, no? Quan vam retransmetre i després vaig trucar, estava mossèn Gerard Soler, però al cantó havia una persona molt gran ja, un sacerdot gran, mossèn Escales. Estava molt feliç, una persona tan gran i que es faci tan feliç, diu, és com si fos un fill nostre, no?
Mossèn Àngel m'ha acompanyat en tota la meva vocació també des del principi. Jo estic vivint a la casa sacerdotal i a vegades, bueno, sempre ens veiem allí al menjador i quan passem, quan fem la missa, i mossèn Escales me comparte la seva alegria, encara de la seva edat, sembla com un noi de seminari, un recient ordenat, i a mi em motiva molt també per viure la clàusula.
Quan voltes per Lleida, la seu vella és el nostre emblema.
Sí.
Però què és el que més t'agrada de la ciutat?
Bueno, he conegut, ara que camino per les carrers, veig a la gent, i quan més ens coneixem, m'agrada molt l'alegria amb què ens trobem als carrers. Hi ha molta gent, es veu que hi ha vida, a més, la seu vella no pot deixar de mencionar-la també, que ha sigut un emblema, sempre quan em pregunten a Lleida, Lleida, tenim que anar a la seu vella, i tenim que veure la història tan rica que té aquesta ciutat.
Acabem. Ara ho fem a l'inrevés. No sé si t'havia passat mai. Avui fas de locutor de ràdio. M'has de fer una pregunta compromesa. Del món social, cultural, econòmic o polític. No havíem pactat res, tu.
Ai, no, això no. És de sorpresa.
M'has de comprometre. M'està escoltant Don Salvador, Omella, el meu director, el Ricard, m'escolta tothom. M'has de comprometre.
Jo estic pensant que tu coneixes a moltes persones també i tens una experiència molt gran, Cosme. Ara, de locutor de ràdio, pensaria en que... I locutor de ràdio, però diaque, o sigui, ja, mossèn. Però m'agradaria també veure com veus des de la teva posició a l'Església? Què ens falta de créixer i com volies tu que els mossens i els nous mossens fossin perquè sigueu més proper a la gent?
Més comunicació directa, veus? Més trobada, més explicació del que podem aportar a l'Església, no? A vegades ens trobem orfes d'això, no? Llavors jo sempre m'emparo amb algun sacerdot. Mossèn Joan Mora per mi va ser un model de persona i jo segueixo les seues petjades, o altres persones, Daniel Turmo, jo ho dic personalment, no? I la veritat que l'altre dia me va ser emocionar, no? Jo me vaig fer molt feliç de que persones com tu, obertes, joves, que podeu explicar el que és l'Església, però amb una proximitat, no des de l'ambó. L'ambó està molt bé, però em penso que s'ha de ser més directe i sobretot s'ha de fer des de petit, no? Sí. Que és allò que anàvem a escola, que es deien, per què han tingut de treure la religió? Pues ho trobo malament, no? Pues sí, la religió pues també ens ajudava una mica. A mi me daven puntos buenos por ir a ajudar a missa, por ir a un funeral. Nos daven puntos buenos, no? Després ja fui pure cantor, però bueno, la veritat és això, una mica més de proximitat de l'Església, tot i que aquello que diu, també deien que el vídeo mató l'estrella de la ràdio i mai ho van aconseguir. O sigui que l'Església mai a la vida desapareixerà, no? Sí. Tots tenim que col·laborar, però ens han d'orientar una mica. Jo em penso que ens han de marcar, no sé, a les escoles concertades, a les emissores de ràdio cristianes, a tothom ens haurien de formar una mica, no? Ens haurien d'ajudar.
Que bé, no sé això si... aprendré també i per posar-lo a la pràctica. Gràcies, bueno, que em serveix molt això.
Bueno, ja te veig a serveis de comunicació del Bisbat de Lleida. Jo ja te veig per aquesta base.
Ja estàs buscant feina.
Ja esperem.
Sí, ja m'ho ha dit abans d'entrar. Escolta, no me busqueu tant.
Que tothom li deu de buscar feina, ja en tindrà prou de feina.
Bueno, pues tu ja veus que avui ha sigut un exemple. Me va fer molta gràcia l'altre dia. Dic, té entrevista, és que té entrevista. Si tens la possibilitat, i als oïdors li dic, busquen a Federació de Cases i Centres Regionals de Lleida o al meu Facebook Cosme García i veurà la presa torno, el senyor Bisbe Piris me matarà. No és presa de posició, és, en aquest cas, l'acceptació del diaconat. És el correcte, no?
Bueno, a mi em diuen l'ordenació perquè és entrar part de l'ordre sacerdotal ministerial, sí.
Gràcies per vindre.
Gràcies, Cosme, també.
I felicitats
i gràcies a tothom que ens està sentint, escoltant.
També felicitats a la teva família.
Gràcies, ja les arribaré.
Bueno, Ricard, ja ho veus, anem des d'una metgessa a...
Bueno,
ha de ser variopint, no, això?
Tots són persones i de Lleida. Clar, o relacionades
sí.
amb Lleida, per
sí,
tant,
sí,
és
jo,
això.
Sí, jo vol dir, en tan poc temps, aprendre com aprener. Ja has vist un català perfecte.
Sí. Jo això dels idiomes sempre m'ha fet molta enveja, a mi em costa molt.
Sí.
Em costa molt.
Sí, home, per això s'ha de ser lleidatà de Lleida, no com aquell alemany d'Alemanya. Alemany d'Alemanya.
Cosme, una abraçada, cuida't.
Fins la propera.
Dos cositas. La primera, un motero siente la libertad del viento en su cara. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza! Que tu melena dé que hablar con Color Clean Ones. La coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo. Con cobertura 100%. Hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Ja per així, que ja està amb nosaltres l'Anabel Ramos, ja saps que és bibliotecària a la Biblioteca Pública de Lleida, també és una persona que et recomana què llegir, i és un servei que et dona a la Biblioteca Pública de Lleida, i també ens fa les recomanacions aquí cada setmana a la llibrera, aquí a la ràdio. Anabel, què tal? Bon dia.
Molt bé, molt bon dia.
Si aneu a la Biblioteca Pública podeu preguntar per ella. Escolta, on està l'Anabel Ramos? Que l'he escoltat a la ràdio i li he de preguntar a veure què llegeixo ara. Dit així, pot semblar graciós, però a vegades una persona que llegeix bastant arriba a un punt que... I ara què llegeixo, no? No, o sigui, no és que no hi hagi llibres, és que n'hi ha tants que potser no saps. Doncs l'Anabel et farà quatre preguntes i ja està. I tu prova.
Si llegeixes molt o si no llegeixes gens, també.
O si
també.
No llegeixes gens, també. Escolta, per on començo? Doncs vinga, comença per aquí. Anabel Ramos, com estàs?
Molt bé.
Estem al mes de juny, estem a punt d'acabar la primera quinzena del mes de juny.
Estic tremolant, bueno, tinc moltes ganes de les vacances ja, ah. També t'ho dic. O sigui, ja és l'oro, sí. A la punta del nas ja les tinc. Però fa una mica de vertigen, la veritat.
Sí, de totes maneres, les persones que estan encara a edat docent, a partir de ja...
Ja, ja està.
O sigui, ara ja, mira, igual no han anat bé les notes, però ja estan.
És que
ja
queden, queden dies per acabar
ja
el curs.
Fet, no, ja és que ara ja està, ara ja no s'està fent res nou, ja hi ha les notes posades, i ja està, ja fins al setembre. Ja.
Que bé.
Fins al setembre.
Jo vull ser estudiant un altre
cop. Sí? Ves? Llavors et queixaves, sí. Vull dir, queixaves o ens queixàvem.
Home, és que ens queixem sempre, llavors. Sí, sí. En quin moment de la vida vols tornar en el qual no et queixaves? Doncs no existeix aquest moment.
No, no, no. L'has d'intentar viure al màxim al moment.
A tope.
Al moment. I la següent etapa, doncs igual. I cada etapa té la seva cosa.
I tant.
Bueno, va, que ens hem posat aquí filosòfics. No sé si vens a parlar de filosofia o de què avui.
Bueno, podria, però no. Avui te vinc a parlar d'una efemèride. Una efemèride. Hi ha un escriptor japonès conegudíssim arreu del món, i me penso que és l'escriptor japonès més conegut a tot el món, que és l'Haruki Murakami.
A veure quin nom tindrà.
Haruki Murakami.
Ja, ja.
Que ha rebut el Premi Princesa d'Astúries de Literatura.
Uh-huh.
Val? I doncs vinc a recomanar-te tres o moltes obres seves. No, tres en concret.
Tres.
Tres en concret, però té moltíssimes.
Vull tres dir per que començar i a partir d'aquí
sí.
Ja està.
A més, tres per començar, com tu has ben dit, perquè... És un escriptor que potser la gent que no ha llegit literatura japonesa li pot semblar que, bueno, que igual costa d'entrar o que no sap, bueno, lo desconegut que sempre fa una mica més de por. Te porto les tres propostes que, si no has llegit res d'ell, podries començar. De la primera, segona i tercera proposta per les quals podries començar a llegir-lo.
Anava a preguntar, però ja m'he frenat jo mentalment, tot i que ara ho faig públic, però anava a preguntar, escolta, seran molt llibres molt diferents? Té un estil molt diferent per ser japonès o no? Però clar, pensava, dic, bueno, no, si és que de gent espanyola n'hi ha de tots els gèneres i de totes les maneres també, per tant, igual que els japonesos.
Ell fa... Bueno, a cada novel·la és una mica diferent. Ell té molta influència, per exemple, per la música, perquè és un escriptor que durant molt temps va tenir un bar de jazz al Japó, jazz americà, a més posàvem molta música jazz americana. I llavors té molta influència per aquí. Després ell és un senyor, a més, que... Jo penso que toca molts pals perquè és com a molt inquiet o molt curiós.
Yeah.
Que és una opinió meva, que estic donant. Va començar
no
a córrer.
No el coneixes?
No, personalment
no. No
te
l'han presentat?
No.
No. Bueno.
Hi ha molts escriptors que no conec, moltíssimes.
Ja, però des d'aquí fem una crida, vull dir, la gent que passi a prop...
A qui vulgui, sí.
No, la gent a nivell internacional, que passi a prop de la península Ibèrica han de parar a la Biblioteca Pública de Lleida.
I que vinguin a saludar. Soc escriptora, soc escriptor. Jo encantada.
Home, no.
Momento fan.
Clar. No, que recomanarà més llibres vostres, vull dir que...
Clar, no. Home, si m'agraden, sí, si no, que jo no me venga aquí.
Bueno, bromes a part. Haruki Murakami.
Haruki Murakami.
Li han donat el premi...
Princesa d'Astúries.
Princesa d'Astúries de literatura.
Hi ha una molta... Bueno, res, no vull comentar res d'això, és igual. La primera obra que us vull recomanar d'ell, que a més va ser la primera que jo me vaig llegir, d'ell, que es titula Tokyo Blues. Va ser la obra que el va donar a conèixer a tot el món. Es va traduir a moltíssims idiomes i va ser la que va donar a conèixer al Haruki Murakami. Sembla una història molt senzilla, que no té com a molt... Bueno, això, una història molt senzilla, però amaga molta profunditat, no? De què va Tokyo Blues? Doncs d'un executiu de 37 anys que està escoltant una cançó dels Beatles, que es diu Norwegian Wood, i aquesta cançó el fa retrocedir a l'adolescència i a la seva història d'amor amb la Naoko, que era la núvia del seu millor amic. I, bueno, ell amb aquesta cançó connecta amb aquest passat i comença a explicar doncs això, la seva adolescència, la seva entrada a l'edat adulta. Seria com una espècie de novel·la d'iniciació a l'edat adulta o d'aquestes novel·les en les que te sents molt identificat o identificada quan estàs vivint aquests processos, no? De dir, ostres, ja tinc, tinc ja 40 anys, 45 o 30 anys i me n'adono que aquells temps, no?, que estava vivint jo i com els vivia i tot, amb aquesta perspectiva. Mm-hmm. La segona novel·la que et porto de Haruki Murakami és Kafka a la platja, Segons molta gent, és els dels millors llibres que té ell, i va ser pel New York Times l'any 2005 declarat el millor llibre de l'any.
Caram.
Sí. És una obra molt diferent a la primera, la de Tokyo Blues, perquè hi ha com a molt realisme màgic. I llavors, doncs, animals que parlen, històries així una mica, bueno, una mica diferents, no?
Això és fantàstic, per entendre.
Sí, seria una mica fantàstic. També explica la història de la infància de Kafka Tamura, que és un nen que abandona la casa seva després de que la seva mare i la seva germana ja no hi siguin. I, bueno, i llavors ell, convertit ja en ancià, comença a explicar, doncs, això, tota també la seva infantesa.
O sigui, que és novel·la...
Sí.
És, bueno, novel·la, però sí, que barreja una mica de...
Sí.
De biografia, d'autobiografia.
Sí. Bueno, no, de autobiografia no.
Però potser d'experiències viscudes.
D'experiències viscudes, això sí, segur, uh-huh. Segur. És, bueno, està molt bé.
Kafka a la platja.
Kafka a la platja.
No, no, no és que et doni massa pistes, el títol.
No, bueno, Kafka és el nom del nen, uh-huh. i se'n va a la platja, ho
vale,
dic, sí, té
sí.
Clar.
Va. I a partir d'ahí surge todo.
I a partir d'aquí va sorgir tot. Està molt bé, està molt bé. A més, bueno, a més les tenim a la biblioteca, les tenim en edició de butxaca, uh-huh. que són ideals per portar-te-les ara a aquestes vacances.
Sí.
I anar a la platja,
sí,
o a la piscina...
Dura, ni gruixuts, ni històries, no. Que es poden portar bé.
Poden
el llibre
portar...
és el mateix. El llibre són
mateix,
iguals
no?
O...
Sí, no, clar, és mateix.
No eliminen res, no?
El que passa que a vegades, si els llibres són molt gruixuts, el problema que hi ha amb el llibre de butxaca és que la lletra és petita.
Ah.
Però en aquests casos, et dic jo que no
vale.
Varia.
Vale,
la lletra és la mateixa.
Bueno, un és per mudar amb una prestatgeria a casa,
sí.
I l'altre és com l'ordinador portàtil,
sí,
per entendre'ns.
Sí, exactament.
No? L'altre és el portàtil. Però el llibre és el mateix.
Uh-huh.
El de dins és el mateix.
Tal bé.
Molt bé. I el tercer?
El tercer és Al sud de la frontera, a l'oest del sol. També és una novel·la que parla també amb moltíssima sensibilitat sobre l'amor, i també sobre la infància i l'adolescència. Jo penso que ell...
L'amor
està...
o l'amor?
Amor, amor.
Ah, l'amor.
Amor, amor. De love.
Sí, sí.
I parla, doncs, això també, sobre la infància, sobre l'adolescència, sobre com ens transformem, sobre el temps que vivim com a adolescents i el pas aquest a l'edat adulta. La música també té molta, molta influència, o també surt molt, apareix aquí... molt. El títol, de fet, és una cançó de Nat King Cole.
Ah, caram.
Que en
sí,
anglès...
Ve que el tema musical, la música l'ha tingut... Bueno, evidentment, sí. Si ja tenia aquest negoci, però que l'ha tingut present a la sí. seva vida professional també.
Sí, sí, sí. De fet, a les tres novel·les trobarem música.
Uh-huh.
Després hi ha un altre llibre que ell va publicar, que es titula De què parlo quan parlo de córrer, perquè va començar a córrer. I llavors, bueno, ha fet maratons i tot, eh? Vull dir, sí. Llavors parla sobre això, no? Sobre el fet de córrer. I després un altre llibre que se titula De què parlo quan parlo d'escriure.
Ah.
Que parla sobre la seva, bueno, la seva afició a l'escriptura.
Doncs, no tres, no, cinc avui. Tres a fons, però dos més, que ni té més. Eh?
No,
i a la
ni té
biblioteca,
molts, ni té molts.
A la biblioteca els podeu trobar. A més, a la biblioteca, ja sabeu que hi ha repartits per segons quins punts uns ordinadors on pots fer consulta per autor, per títol, pel que sigui, i et dirà on està situat aquest llibre. I si no, sempre tens a les persones de la biblioteca pública que t'ajudaran en tot el que necessitis. Mm. Haruki Murakami.
Haruki Murakami.
Premi Princesa d'Astúries de Literatura. És un escriptor japonès de Tòquio que ha fet molts llibres, però avui l'Anabel Ramos ens n'ha recomanat tres: el Tokyo Blues, el Kafka a la platja i el sud de la frontera a l'oest del sol. I a més, escolta, si vols anar més enllà, vols anar per nota, doncs De què parlo quan parlo de córrer, i De què parlo quan parlo d'escriure. Que aquests, no m'ha quedat clar si són novel·les també...
No, són assaigs.
Ah, et anava a dir, que aquest ja deu ser diferent.
Sí, sí.
Jo com que vull començar a córrer, no sé si llegir-me el que...
Sí, clar.
Oh, clar,
vols
sí.
començar a córrer? Sí?
Bueno, de moment començaré a caminar. caminant, i després ja veurem. Claro, jo no tinc edat ja per anar a córrer, ja no.
No, és que ara ja posar-se a córrer, no, de sobte, no, no sé, que fer... perdis el bus o...
Sí, no, 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 sí, i que no haguis de córrer molt.
Això.
S'ha de fer de jove. Anabel Ramos, com sempre, un plaer. Gràcies.
Igualment, adeu, adeu.
I nosaltres, ja que ens plantem a la una, sóc el Ricard Álvarez i tornem al migdia de Cope Lleida, re, amb 5 minuts.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Desde hace ya unos años, las elecciones en España no terminan exactamente con la noche electoral. Si pensamos que las votaciones se hacen para elegir alcaldes o presidentes, podemos decir que el resultado final ahora mismo pues no termina hasta que se pacta. Y en eso están un buen número de ayuntamientos en nuestro país que tienen que constituirse este mismo sábado y 9 regiones que dependen del acuerdo entre varios partidos. Lo curioso es ver cómo esto del pacto tiene caminos impredecibles. Por ejemplo, uno de los primeros acuerdos en cerrarse ha sido el que permitirá que el Partido Popular gobierne la Comunidad Valenciana finalmente con el apoyo de Vox. Un pacto que hasta ayer mismo se antojaba a priori bastante complejo porque los populares habían puesto como línea roja que el candidato de Vox, Carlos Flores, no participara en el gobierno regional porque había sido condenado en 2002 por violencia machista. Bueno, pues hoy ya tenemos claro que el próximo presidente valenciano, salvo sorpresa de última hora, será el candidato del Partido Popular, Carlos Mazón, que esta mañana ha pasado por Herrera en COPE. Defiende su pacto y agradece a Vox que le haya facilitado el camino. El acuerdo llega porque el candidato de Vox, condenado en su día, se ha apartado para ir finalmente en las listas de su partido para las elecciones generales. En teoría, no se ha traspasado la línea roja marcada por el PP, pero el PSOE no parece estar dispuesto a perder políticamente la baza de mezclar la violencia machista con los pactos de los populares y Vox. Sobre esto le preguntaba precisamente Carlos Herrera a Mazón si este pacto con Vox se podía haber retrasado hasta después de las elecciones generales.
¿Por qué no ha esperado a después de las elecciones para formalizar este pacto?
Nosotros tenemos la obligación, y yo entiendo que tengo la obligación y también la devoción, de poner en marcha lo antes posible el gobierno que han querido los ciudadanos de la Comunidad Valenciana. Es que cada día que pasa en la Comunidad Valenciana siguen en su puesto 14 imputados por tapar abusos a menores por el marido de Mónica Oltra. ¿Por qué tiene que seguir esto así? Cada día que pasa sigue en marcha la oficina de la policía lingüística en la Comunidad Valenciana. Cada día que pasa sigue en marcha el impuesto a la muerte en la Comunidad Valenciana.
Y es que muchos de estos pactos tienen una evidente lectura nacional como antesala de lo que puede pasar en las generales del próximo 23 de julio. Por eso se miran todos estos pactos con lupa. Y no solamente le pasa al PP. El PSOE también está buscando pactos de gobierno con los nacionalistas de Geroa Bai en Navarra, aunque aseguran que apartarán a Bildu de esta negociación. Donde el PSOE lo tiene bastante encarrilado es en el Principado de Asturias. Todo esto es como estar en tiempo de juego, con su minuto y resultado. El PP lo tiene fácil, pero no cerrado en Cantabria. Podrá gobernar sin Vox porque el partido regionalista cántabro va a facilitar la investidura. También está hecho el asunto en Canarias, donde habrá un gobierno de coalición canaria con los populares. La cosa está más complicada en Murcia, en Aragón, en Extremadura y en Baleares, cada una con sus matices. Lo que se discute aquí es el modelo de gobierno entre PP y Vox. Los populares prefieren acuerdos puntuales, pero permanecer en solitario, y Vox, sin embargo, quiere el modelo de Castilla y León de participar directamente en ese gobierno. Pues además de esto, hay otros asuntos también destacados que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Sí, Pilar, y estamos pendientes de las noticias que nos lleguen desde las costas griegas. Al menos 59 inmigrantes han muerto en el naufragio de un pesquero. La Guardia Costera ha rescatado con vida a más de 100 personas, pero teme que haya muchos más desaparecidos. Y 45.000 mujeres han sido víctimas de la violencia machista en España durante los tres primeros meses de este año 2023. El Poder Judicial constata un aumento de los casos, pero también de las denuncias. Dos de cada tres víctimas habrían señalado a su agresor. Y decimos adiós a las tormentas, y hoy los últimos coletazos van a salpicar todavía la península y a Baleares. Para mañana ya todos notaremos una importante subida de las temperaturas. El fin de semana esos termómetros superarán los 40 grados, ojito que viene el calor, en toda la mitad sur. Y el Papa Francisco se recupera sin complicaciones de la operación de colon a la que fue sometido hace hoy una semana. Continúa ingresando en el Hospital Gemelli de Roma a la espera de poder recibir el alta en los próximos días. y la organización sin ánimo de lucro británica Mary's Meals, dedicada a ofrecer comida a niños durante el curso escolar en algunos de los países más pobres del mundo, ha sido galardonada con el premio Princesa de Asturias de la Concordia. Este movimiento global alimenta cada día a 2,5 millones de escolares en 18 países de América, África o Asia.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El Real Madrid anuncia el fichaje de Bellingham.
Es la estrella de los fichajes del Real Madrid esta temporada. Después de las incorporaciones de Fran García y de Brahim Díaz, llega la del inglés Melchor Ruiz.
Sí, lo ha hecho oficial hoy el Real Madrid, centrocampista inglés, 19 años, procede del Dortmund, donde ha jugado las tres últimas temporadas. Esta última campaña ha sido el mejor jugador de la Bundesliga. Firma por 6 temporadas con el Real Madrid, una operación que le cuesta 103 millones más variables. Es titular indiscutible con la selección inglesa y es el tercer fichaje después de Fran García y Brahim Díaz. El futbolista inglés será presentado mañana a las 12 en la Ciudad Deportiva del Real Madrid y posteriormente dará su primera rueda de prensa ya como jugador del conjunto blanco.
Mañana juega España contra Italia en Países Bajos por un puesto en la final de la Liga de Naciones. El otro finalista sale del Croacia-Países Bajos, que se juega hoy a las 9:45. Y Santi Deni acaba de dar la lista final de los sub-21 para el europeo de Rumanía y no ha incluido, entre otros, a Nico González, Miguel Gutiérrez y La Tasa.
Estás en Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia de COPE Lleida, 6 minuts per sobre de la una, hores d'ara, amb 25 graus i mig a la ciutat de Lleida. I ja saps que començarà l'enfilada de temperatures, com ja ens van comentar. Podem quedar-nos a propet dels 30 graus, eh? Demà potser 31 o 32, passat demà 33, divendres 34, dissabte 35. O sigui que llavors que les temperatures aniran pujant. Veurem també les mínimes i si hi ha tempesta o no, per la sensació de xafogó o no. Mira, anem a buscar aquesta previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Said, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui dimecres a Lleida esperem cel ennuvolat amb precipitacions, principalment a la Vall d'Aran i també a la divisòria del Pirineu. Nuvolositat d'evolució diurna amb probables xàfecs i tempestes ocasionals a les comarques orientals al llarg d'aquesta tarda. Temperatures en ascens amb 31 graus de màxima a Lleida i Balaguer, 29 a Tàrrega, 27 a la Seu d'Urgell i 20 graus de màxima a Viella. A més, vent fluix variable. Per demà dijous esperem cel ennuvolat a la Vall d'Aran i poc ennuvolat amb nuvolositat alta a la resta. També intervals de nuvolositat d'evolució diurna a la meitat nord. Temperatures, en general, en ascens, arribant fins als 32 de màxima a Lleida, capital i Balaguer. 30 graus a Tàrrega, 27 a la Seu d'Urgell i 23 a Viella. A més, vent fluix de component oest. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Said. A 1:08, t'explico què va passar amb la tempesta d'ahir a la tarda.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Doncs ahir ja saps que va ploure a molts punts de la província, la major part dels llocs aigua, només aigua, més o menys quantitat, depenent del lloc, però la tempesta en forma de calamarsa que va descarregar a la comarca de la Noguera doncs ha afectat unes 250 hectàrees de conreus a la zona de Torrelameu, segons la valoració facilitada ja pel Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Durant aquest episodi, que va tenir lloc de forma molt intensa, entre les 6 i les 7 de la tarda, va caure una gran quantitat de pedra petita i molt barrejada amb aigua, afectant el cultiu de fruita dolça de la zona i amb danys més elevats en nectarines, albercocs, peres i pomes. Així, aquests es situen entre el 70% i el 100%, mentre la pedregada també va fer caure part dels grans de blat i ordi no recolectats, amb una afectació d'entre el 5% i el 10%. L'afectació, doncs, ja veieu que és molt localitzada, però vaja, com sempre, és a dir, a qui li ha tocat, doncs li ha tocat, s'ha de tenir assegurat, i si està assegurat, doncs que hi hagi una bona peritació, i si no està assegurat, doncs malament. Això va passar ahir, entre 6 i 7 de la tarda. Parlant del tema del regadiu, ja saps que Greenpeace ha presentat un informe que conté dades que alerten que el regadiu és insostenible. Segons l'organització, les reserves d'aigua superficial han disminuït uns 10 punts percentuals, és a dir, un 10% de mitjana en una dècada, i la tendència es manté a la baixa. De fet, segurament, si miréssim el gràfic, on més accelerat aquesta disminució és en els darrers anys. Per tant, vull dir, segur que no és una línia recta, un descens lineal. En el cas de Catalunya, que és el que ens ocupa, apunten que el 7% dels regadius es troben en àrees amb tensió a causa del mal estat de les aigües subterrànies i per situar-se sobre zones vulnerables als nitrats. A l'estat, la superfície regada ha augmentat en 536.000 hectàrees, un 16% més entre el 2004 i el 2021. Això és 16 anys. I, a més, es critica que la planificació hidrològica estatal, que per cert està aprovada fins al 2027, continua incrementant regadius a les conques de l'Ebre, del Duero, Guadiana o Segura, que són les que ja estan afectades per la falta d'aigua. Com sempre, si els hi preguntes et diran, bé, a veure, igual plou. I clar, no podem seguir amb el... I si plou, bueno, tranquils, que la millor plou, a la tardor diuen que plourà. No és la manera de gestionar l'aigua. El que s'ha de fer ja és preveure... anem a preveure que plourà menys. Escolta, si després plou més, perfecte, però anem a preveure que plourà menys en els propers temps, però immediats ja, des de ja. Llavors, com la guardem i sobretot com la gastem? Sobretot com la gastem? La que anem emmagatzemant, doncs allà ha d'estar. Si en gastem menys, en gaudirem més i durant més temps. Si és que al final això no té cap mena de complicació. Com menys en gastes, menys en tens. I t'assegures tenir sempre un subministrament mínim, i no com ara, que hem hagut de tancar fa un mes, més d'un mes, dos canals, amb el que afecta tot plegat a les zones de regadiu. És un problema que, bueno, que ha arribat, que segurament no hagués hagut d'arribar amb una bona previsió, però ha arribat. Fa 23 mesos, o pràcticament dos anys, que està plovent cada cop menys i que les reserves cada cop eren més baixes. I si és que això amb un gràfic es veia ràpid, ni tu ni jo ens hem de dedicar a mirar-ho. Però ja ho vèiem. Algú altre que sí que ha d'estar pendent d'aquestes històries, doncs no ho estava, i mira. Canviem de tema. Amb crònica política... Esquerra i el PSC han anunciat ja un acord per governar la Diputació de Lleida amb el suport de la diputada de Pacte Local, Rosa Pujol, que conformarà una majoria dels 13 dels 25 escons de la corporació i mantindrà la presidència per a Esquerra. L'anunci es va haver de precipitar ahir, estava previst fer-ho avui, però a més se suma l'acord tancat entre les mateixes forces a la Diputació de Tarragona. A Lleida el van rubricar Montse Fornells, d'Esquerra, que tenen 8 diputats, 3 menys que el mandat que just acaba, Òscar Ordeig, del PSC, amb 3, un més dels que tenien, Rosa Pujol, del Pacte Local, amb 1, i Maria Vergés, síndica d'Aran i líder d'Unitat d'Aran. És una formació vinculada al PSC que ha mantingut un perfil propi en la Corporació Provincial en els darrers mandats. L'acord deixa al marge del govern provincial Junts, que és qui va aconseguir la majoria de diputats, 10, després d'aquestes eleccions del 28 de maig, i que en els darrers 4 anys ha format part de l'executiu juntament amb Esquerra. Els altres dos diputats són del Partit Popular, que ha recuperat la representació. Curiós perquè Junts ja havia ofert a Esquerra formar coalició per mantenir la diputació i diuen que no havien obtingut cap mena de resposta. Ara entenen per què, perquè ja estàvem parlant amb el PSC. A Tarragona ha passat el mateix. I què ha passat a les altes esferes? Doncs una frase com aquesta. Faci una profunda reflexió sobre si val la pena aguantar aquesta agonia. La coherència té premi a les urnes. És la frase que el president parlamentari de Junts, Albert Batet, ha empès el president de la Generalitat, Pere Aragonès, a convocar eleccions. Durant la sessió de control, el ple d'avui, dimecres, Batet ha instat Aragonès a demanar a Esquerra que rectifiqui després dels pactes amb el PSC per les diputacions de Tarragona i de Lleida. De fet, Batet i el president de la Generalitat s'han retret mútuament els acords. Bueno, això és a dir, qui estigui lliure que tiri la primera pedra, però vaja, vull dir, tampoc no descobrirem res. Així està anant la política després de les municipals. Ara, a veure com anirà després de les nacionals. Va, que fem una pausa rapidíssima i ja està, aquí el David Casero i el Jaume Sitjà per parlar de noves tecnologies.
Cal Benito, restaurant revelació a les Terres de Lleida. Ara temps d'arrossos a la nostra cuina de dilluns a divendres. Arròs de conill i caragols, melós de bacallà, bolets i verduretes i de peix de temporada. Cal Benito Restaurant. Estem a la Nacional 2, davant de l'antiga discoteca Wonder. Ampli aparcament. Reserves al 973-22-45-98. Dimarts, tancat per descans setmanal.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
¿Creus que el nostre amor durarà per sempre?
No ho sé, però la subscripció al periòdico segur.
Un preu únic per tota la vida. Entra a elperiódico.com i subscriu-te per només 3 euros al mes. Forever. Promoció per temps limitat. El periòdico. Entendre-hi més.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, que és el moment en el que ja parlem de les noves tecnologies. És l'InfoCope Lleida. Ens trobes a internet, infocopelleida.com. Segueix-nos a les xarxes socials i, a més, ens pots escoltar aquest espai de tecnologia a través del nostre podcast. Com sempre, ben acompanyats. Jaume Sitjà, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Molt bon dia.
I David Casero, què tal? Buenos días.
Muy buenas tardes, chicos. ¿Qué tal?
A veure, Jaume...
Doncs, bueno, la setmana passada vàrem explicar molt ràpidament tot el que havia presentat Apple, fent un repàs per sobre sense deixar-nos d'explicar res, perquè ho vam fer tot molt ràpid i ho vau fer tot molt bé. Vull dir, jo aquí me'n vaig enterar de tot. Doncs, però sí que si us vau quedar amb ganes d'explicar alguna cosa més, avui teniu l'oportunitat de fer-ho, eh?
Bueno, s'han sapigut més cosetes, però...
Sí. Algun rumor més i precios, que l'altre dia no els apuntamos. Sí.
Vale, vale. Doncs vinga, doncs, però segurament que setmanalment anem donant més notícies i més info, no? Perquè es van presentar coses, però bueno, ho anirem explicant a pura dels dies que vagin sortint perquè cada dia li donem un tom més, no? Pues, avui, doncs, un entorn clàssic de programa i el que tenim preparat és el següent. Mira, només per començar, ja us la dic. Apple prepara una nova versió més econòmica de les ulleres de Vision Pro. La setmana passada...
Todavía ni están y el precio que sabemos es el americano.
Bueno,
correcto, correcto. Bueno,
ja té el roadmap, doncs, això d'aquí, no? Twitter limitarà els missatges directes als usuaris gratuïts. HBO puja els preus, afectant els usuaris, els qui va dir que el preu no li pujaria, però bueno, també ho matitzarem. La IA rescata a John Lennon. La IA a partir d'ara cada
la
dia...
La veu de John Lennon, és sí, curiós, sí. Això.
I Satya Nadella diu que la IA diu aquest tema. Busco el que pot ser més gran que la revolució industrial.
Qui és el Satya Nadella?
El CEO de Microsoft.
Microsoft s'hi ha posat bé, amb la intel·ligència artificial.
Ull amb la frase aquesta i que la tindrem la IA fins a la sopa, per dir de quin endavant.
No, sí, ja la tenim.
Vinga, ja la tenim, però la utilitzarem i la tocarem. Aquesta setmana, en l'apartat de concepte bàsic tecnològic, parlarem de cloud i un dels seus models d'implantació. Vale. Com podeu veure, temes en tenim preparats i tots per la tertúlia friki. Per començar, un moment pel record on en David ens explica l'efemèride d'avui. David, fins en quin any ens transportes?
Bueno, pues venga, vamos a celebrar un cumpleaños muy jovencito, pero muy importante.
Venga, va.
Vale, porque un 14 de junio del año 2010, hace solo 13 años, y es algo que parece que lleva toda la vida con nosotros, se produjo el lanzamiento oficial del servicio de streaming de música conocido como Spotify. Esta plataforma, fijaros que ha revolucionado y ha cambiado la forma en la que las personas escuchamos la música en línea, ¿no? Ofreciendo accesos, como sabemos, instantáneo Era, y además hay una serie que se puede ver sobre esta historia, instantáneo de cada una de las canciones. Es decir, ahora mismo es que Spotify, Music, son plataformas en las cuales buscas algo y en 0,x segundos la tienes y además la reproduces. Es increíble que sepáis que Spotify es originaria y se fundó en Suecia por Daniel Ek y Marken Lorentzon en 2006, pero el 14 de junio es cuando se expandió a los Estados Unidos y marcó, bueno, pues un hito importante en la historia. Hay en la historia de la música, pues se tendrá que estudiar el hito del antes y el después de la música en streaming.
Recordeu que si voleu escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Ens hem traslladat a l'any 2010, en tot un referent històric com l'efemèride. I ara toca fer culturilla, ara toquen...
Conceptes bàsics.
I avui en els conceptes bàsics volem parlar de la implantació del cloud, perquè sempre parlem de cloud. Sabem que és el cloud, que és el núvol. El núvol. Però al final, què és el núvol? Quins models hi ha de núvol? Com s'implanta un núvol? Què implanten les empreses al núvol?
Mira, hay tres tipus de nubes, ¿vale? De núvols, exacte. Hay tres tipus que se puede instalar o se puede montar de tres maneras, ¿no? Tú te puedes montar tu propia nube privada en tu empresa o en tu casa a través de un servidor, un ordenador con unas características, el cual se dedica precisamente a estar conectado a internet y dar servicio a usuarios, tanto indoor como outdoor. Es decir, yo puedo tener mi servidor en mi casa y conectarme desde mi móvil, donde esté, a mi casa, a mis archivos. Y está allí mi ordenador, con mi información, con mi encriptación, absolutamente con todo. La segunda que tengo, coger cualquiera de los proveedores, que es una nube pública. Amazon, Google, OVH, Hetzner, un montón de proveedores, Arsys, Telefónica, un montón de proveedores, en el cual podemos, en esta nube pública podemos contratar un servidor, que nosotros lo llamaremos virtual, que estará en una granja de estas de servidores, en unas naves allí replicados y demás. Yo contrataré mi espacio, mi tipo de ordenador, y allí instalaré mis cosas para que me dé servicio a mí o a quien yo quiera que tenga acceso a mi servidor. Y el siguiente, pues hacerlo híbrido, es decir, las dos cosas, tenerlo en mi casa y tenerlo en un proveedor externo replicado, donde a lo mejor, bueno, pues las configuraciones ya son infinitas para, desde lo que tengo yo en mi casa, poder atacar directamente a los usuarios allí o allí trabajar y ponerlo todo en la pública para que los clientes se conecten a través de la pública, por ejemplo.
O sigui que informàticament podríem dir que sí, plou a gust de tothom.
Efectivamente.
Porque cada... pueden hacer, al final, sí. Meu núvol, meu poso un buit.
Yo no quiero utilizar el drive ni tal, pero eso es una maravilla. Perfecto. Pues mira, hay unos servidores que se llaman servidores NAS, que ya vienen incluso preconfigurados y con aplicaciones, que te lo compras, lo pones en tu casa, con el disco duro que quieras, te configuras tú, tu usuario, tu contraseña, tus carpetas, y funciona como Google Drive, pero estás atacando a tu casa contra la DSL.
Ja t'has fet el teu núvolet.
Efectivament.
Sí, sí, exactament. I a més, les aplicacions que estan desenvolupant aquestes marques de NAS és que són clavats ja, les aplicacions com el Dropbox...
Me estoy riendo porque habla así de serio, Ricard, pero sabemos los que estamos en esta mesa que él y yo tuvimos hace años en casa un servidor NAS.
Sí, sí, sí. Sí. No, per això.
O sea que utilizamos... Nosotros ya nos creamos nuestra nube privada en casa, pues, ¿verdad?
Aquesta me l'apunto per la setmana que ve.
Punta, punta.
¿Vale? Explicarem què és un NAS.
Venga, perfecto.
¿Vale? No és el que tenim sota els ulls. Vinga, va, que ja ho veieu, que si és dimecres al migdia i estem aquí a Cope Lleida, ara en antena teniu uns friquis molt tequis.
I ara, la tertúlia fric.
Ara sí, ara comença aquesta tertúlia fric amb tots els temes i tot aquest menú que tenim preparat per avui. Doncs vareu quedar descansats la setmana passada amb l'explicació del Worldwide Developer Conference d'Apple i no sé si us va quedar alguna cosa per comentar, però com a mínim aquesta setmana ja, boom, un llançament.
A veure, aquesta setmana ja el Mark Gurman torna a compartir un rumor. Al final tots són rumors. És bastant evident i lògic. Diu que hi haurà una versió de les Apple Vision Pro que no seran Pro, que seran més barates. Perquè recordem que això sí que no ho vam dir, amb el David ens ho vam deixar, que s'han anunciat a $3.499 als Estats Units. A $3.500. Les Vision Pro que no han de sortir fins al gener del 2024. Que a Estats Units.
Exacto. En Estados Unidos, y luego ya iremos viendo cómo se abre en otros países. Aquí, es decir, aquí ahora pero mismo, al precio de comparativa que hay,
aquí se van los 4.500.
Sí,
pero está claro que te da una versión molt més light.
Bueno, vamos a ver, es decir, realmente sí que como tecnología, y si son capaces de usar toda la tecnología que tienen con chipsets menores, es decir, en vez de que vengan con un chip M2, que vengan con un chip M1, este R sí que lo tienen que tener, pero bueno, con diferentes opciones de memoria y demás, seguramente que se puedan hacer algo más baratas. Al final, con el precio del otro día...
Pero no cal que siguin tan pro...
Bueno, pero ¿qué vamos a perder y qué vamos a ganar de usabilidad? Es lo importante, porque si algo ha hecho muy bien Apple, como bien decía el otro día en la presentación, es que todo fueron vídeos de uso, demos de uso, de cómo quieren que se usen, de cuál va a ser su uso, porque ya sabemos que Apple dice, oye, lo que hago, lo hago, y lo que no, no.
¿Qué más te odien? ¿Que no pot haver una opció lite perquè deixarà de fer coses?
No lo sé,
no lo sé.
¿O no
podrà fer les que fa?
Bueno, no les farà tan bé, segurament. A lo millor no hi ha tanta resolució a les pantalles, potser no hi ha tanta memòria, potser la bateria no dure tant... jo crec que de fora no crec que la canviïn, el xassis i tot això no.
No, això és el més barat.
Però que un Pro o no Pro de 3.000 a 4.200 euros, és a dir, que per mucho que le quites el Pro, no va a ser un producte de 1.000 euros consumo. Eso que nos olvidemos.
De totes maneres, fixa't, David, hi ha un fenomen interessant amb això. Cada any trauen al setembre-octubre els iPhones. I ja fa uns anys que ens tenen acostumats a traure l'iPhone que toque i després l'iPhone que toque Pro. I després el Pro Max, que és el mateix amb pantalla gran, i el Normal Plus amb pantalla gran. Les vendes es concentren als equips Pro, curiosament, que venen més equipats i són més cars, però la gent, si estira més la vida del seu telèfon, el que fa és, escolta, em compensa gastar-me 100-200 euros més per tenir un aparell que fa més coses i l'aguanto un parell d'anys, i la gent tira cap aquí. En canvi, amb els ordinadors, ara amb l'aparició del MacBook Air de 15 polzades, el gruix de vendes està al Air, perquè el MacBook Air, que és el barat, l'assequible, però que pel dia a dia de qualsevol persona normal et serveix per tot, el David Casero en té un d'aquí damunt de la taula, i jo tinc un germà d'aquest del 2011 que segueix funcionant a casa amb 12 anys, allí la tendència és cap a aquesta gamma d'entrada, amb el qual, amb les Vision Pro, jo crec que acabarà passant com a l'iPhone, mira què et dic. Que la gent se tirarà, ja que feia la despesa, me'n vaig a la potent.
Lo que sí està clar és que tindrem temps per comentar-ho, vale?
Tenim molt temps.
I ja ho comentarem.
De totes maneres, durant tota aquesta setmana, jo he pogut anar escoltant i llegint gent que sí que les van provar, perquè van fer una demo reduïda amb un grup reduït de persones de 30 minuts a cada persona, i cada persona, dubto que els hagin obligat a dir a tothom el mateix, tothom et surt i et diu, uau.
Sí.
Com això no hi ha res al mercat, però ni de lluny. O sigui, hi ha cascos virtuals, hi ha tot el que vulguis, però com això no hi ha res.
I Xina e Índia, solo con esas expresiones y con los vídeos que sacaron, están intentando hacer sucedáneo por todas las partes. Hay una revolución tremenda ahora mismo del mercado en todo esto,
a nivell de hardware,
sin existir.
A nivell de hardware és molt potent, perquè té mil coses, però com bé deia el David la setmana passada, aquí la gràcia és el sistema operatiu, és
correcte,
el software. I aquí sí que són uns mestres.
Exacte.
Vinga, va. Pues això. No sé si té gràcia o no té gràcia, però Twitter ara farà un altre canvi i no deixarà enviar missatges directes.
Se lo van a cargar.
I què passarà? Què passarà amb Twitter? Què passarà amb Twitter?
Se lo van a cargar.
Perquè cada canvi
Twitter,
que fan
Twitter,
és...
Twitter sigue siendo la herramienta donde tiene cabida todo el mundo, el que solo se quiere informar, el que quiere despotricar, el hater... Es decir, aquí tienen cabida todos, ¿vale? Porque en el resto de redes sociales con el postureo tienen un poquito más de trabas. Yo creo que Twitter ha sido un mundo libre de informarte, de opinar, si eres de los que opinan, de lo que quieras. Y bueno, pues todo este uso que realmente tiene Twitter, que es su poder, ¿vale? Lo quieren limitar. Elon Musk o la nueva directiva tiene claro que lo quiere hacer rentable.
¿Vol limitar el poder o lo que vol es rentabilizar el Twitter?
Yo digo que va a limitar el poder que tiene, ¿vale? Precisamente para eso, para recaudar. La nueva directiva que ha dicho, esto lo tenemos que hacer rentable, hay que rentabilizarlo de alguna manera. Eso sí, ¿qué va a pasar? sobre esas opiniones? ¿Os imagináis que además de por opinar en TripAdvisor, que es una herramienta, la red social donde más opina la gente a nivel mundial, uh-huh, TripAdvisor, pues ese es su gran qué, ¿vale? Imaginaros que nos cobraran por poner una opinión. Todo el mundo dejaría de
poner una opinión. Aquí et deixen posar l'opinió. Lo que no et deixen és fer un missatge directe a l'usuari X.
Però això és un primer pas, veurem cap on va.
Però és que tu, fíjate, en Twitter sí que tengo claro...
El segon pas, no sé si ho sabeu, que ha deixat de pagar les factures a Google. Twitter. Dels servidors que té allotjats allí.
Pues a veure si li tallaran el servei.
No, bueno, los tiene replicados, tiene muchos más servicios Twitter contratados, no solo con Google. Lo que pasa es que con Google, según parece, bueno, pues tienen unas discrepancias de precio.
Vinga, va, som-hi, que tenim més temes.
Bueno, anem cap als streamings de tele.
Ens rasquem la butxaca, perquè ens tenim de rascar la butxaca als usuaris de HBO Max que puja el preu.
Bueno, han enviat un mail dient
sense
que...
Sense dir res, eh? Pim, pam, pum.
Bueno, han enviat un mail dient que d'aquí un mes pujaran el preu.
Sí, sí. Tal dia pugem el preu, sí. I s'ha acabat.
Al juliol. Pugen a 1,99. 9,99 a Espanya, però l'anual es manté 69,99. I aquest suposa un 41% d'estalvi. Que això ho vaig mirar ahir a la nit, no sé si el canviaran. L'anual encara són 70 euros i el mensual són 10 euros. Amb la qual cosa, si tu tens clar que has de gaudir d'aquesta plataforma, l'anual. És que en 7 mesos la tens pagat. En queden 5.
El tema d'aquestes plataformes és que quan has passat 2 mesos o 1 mes o 2 ja pràcticament has vist tot el contingut que t'agradaria veure.
No, però no entiendo... Yo lo que no, bueno, no entiendo, que... es decir, tendría que leer muy bien la letra pequeña, ¿vale? Porque, claro, plataformas que contratas con un para siempre...
Bueno, no, a veure... El para siempre
també com... li han pujat no, el preu. El mateix percentatge, al cap i a la fi.
Perquè
han pujat un 10%,
no? Però ells no et van enganyar. A l'Sky Showtime... I jo ho vaig fer, lo del 50% de la quota. Ell te diu que pagaràs el 50% de la quota que hi hagi vigent cada mes de per vida.
Exacto.
No el preu amb el que vas començar. Clar, si ells pugen la quota, tu pagaràs el 50% d'aquella quota. I els usuaris de HBO Max que van gaudir d'aquest avantatge també, no és que els estiguin enganyant, sinó que pagaran el 50% de la quota d'ara. Per tant, ells se'n van a 5 euros, a 4,99. El problema d'això és que HBO Max a Estats Units s'ha fusionat amb Paramount i han creat, i la plataforma que surt d'això es diu Max sola i començarà a operar a Estats Units.
I això ja és una altra plataforma.
Això ja és una altra, amb la qual allò del 50% que vas arribar a l'acord, no, perquè allò l'HBO Max deixarà d'existir. A Europa no sé quan arriba, però acabarà arribant. El problema és si amb aquests 9,99 o amb 10,99 o amb 11,99. A veure com arribarà.
Eso sí, con libertad de darte de baja, ¿eh? Sí, sin ningún problema ni ninguna penalización.
Venga, va, que no podem deixar de parlar de cada setmana de la IA que he arribat aquí per quedar-se, aquesta setmana, gràcies a la IA, podem tornar a escoltar a John Lennon.
Va, vamos a poder hacer lo que queramos.
Sí, que ens reproduís la seva veu.
La cree.
Bueno, la copia.
Ha agafat una cinta que tenia gravada d'una cançó, d'una maqueta.
L'ha analitzat com hasta ahora ningún software podía analizarla, ¿vale?
Li ha extret la veu.
I a replicar. Uh-huh. Comentábamos con el tema de la IA y rompiendo barreras en un programa, ¿no? Del tema, bueno, pues del tema de poder hablar, de dar voz, ¿vale? A la gente que no puede hablar. Y hablábamos de Stephen Hopkins, uh-huh, además, ¿no? Decíamos, su voz robotizada. No, el tema es que gente con ELA, con la esclerosis múltiple, puede empezar a registrar y a grabar su voz para luego cuando... por la enfermedad, la maldita enfermedad, sí, tenga problemas, poder comunicarse con la propia voz que él tenía y además escucharse. Lo que parece además también que el sistema de reacción cerebral contigo mismo no es una maravilla.
Sí, sí, sí.
Con lo cual, bueno, pues es lo que ha permitido y es el mismo software que ha permitido rescatar, bueno, pues cada una de las connotaciones de las voces de una cinta grabada y sí, eliminar los ruidos de fondo, separarla
y
al final...
Lo que diu Paul McCartney diu, és que clar, estava gravada una maqueta amb música i veu i amb la tecnologia que hi havia fins avui en dia no podia separar la música de la veu i ara gràcies a la intel·ligència artificial ho ha pogut fer.
El tema és que al final són matemàtiques, és a dir, al final tot esto és coger cada una de las frecuencias y tener, no lo sé, me lo invento, 5 millones de frecuencias de una voz y solo de esa voz o de ese ruido, y con esos 5 millones de frecuencias poder reproducir lo que nosotros escribamos o lo que queramos con ese tipo de voz. Ya esto que vemos de en las películas de espías y tal y no sé qué, ¿no? Que se pone un aparatito y reproducen la voz exactamente igual de otra persona. Bueno, pues aquí lo tenéis. Bueno, es decir,
una mica del comentari que ha fet el CEO de Microsoft, doncs busco lo que pot ser més gran que la revolució industrial. No, vull dir, bueno,
fins bueno, ja
aquí, aquí tenim un exemple, no? Aquí tenim un exemple claro, molt clar.
Ja l'hem dit, és dir, que és la quinta revolució industrial perquè va a canviar la forma d'interactuar absolutament con tot, con lo cual eso cambia los procesos tanto a nivell de usuario, a nivell personal com a nivell professional, no? Y bueno, y la gran apuesta de Microsoft, además, con las últimas noticias, es que IA, es decir, y ahora tiene que sacar más noticias, porque Apple saca un juguetito usable, no nos habla de IA, ¿no? Y no. Parece que todo el mundo ahora es gafas y algo usable para poder seguir haciendo lo que hacemos en cualquier sitio y disfrutar de ocio y negocio donde queramos. Y ellos, bueno, pues al camino de la IA. Espero que en las presentaciones que puedan hacer, pues copien un poquito lo que he dicho al principio de Apple y me expliquen más que la tecnología, porque está súper explicada.
Casos de usabilidad.
Esa usabilidad, esos casos de uso para todo el mundo. Claro. ¿Cómo va a revolucionar y qué va a ser esto? Y que a lo mejor esta revolución industrial que decimos, esta quinta revolución industrial, está aquí, a la vuelta de la esquina, ¿no?
De fet, aquesta setmana la Unió Europea la acaben dia de arreglar. Vale, y ahora cada país posará sus complementos.
Correcto, con lo cual, bueno, pues es lo tenemos claro, es decir, y tenemos claro la potencia que tiene y tenemos claro que hay que regularlo, ¿no? Pero bueno, si lo quieres implantar ya como tu modo de usos operandi en tu sistema operativo, que es el más usado y el más implantado a nivel mundial, cuando hablamos de Microsoft hablamos de Windows y hablamos de Office, bueno, pues vamos a ver en qué y cómo lo vamos a usar.
De totes maneres, que la gent no s'espanti, perquè la intel·ligència artificial, sense saber-ho, fa molts anys que la fem anar. El que passa és que ara el que ha explotat és l'última capa, que és la de poder tractar directament amb la intel·ligència artificial. Això ho veiem clar amb el xat GPT, que és un xat i sembla que parlis amb una persona, estàs parlant amb una
aquest
intel·ligència.
Aquest és el primer cas d'ús que han pogut tocar i disfrutar.
I Microsoft el que està fent és integrar aquest assistent virtual al sistema operatiu i al seu paquet Office. Però vull dir que la intel·ligència artificial ja fa dies que és al darrere. De fet, de Apple deien, és que no ha dit la paraula intel·ligència, les dues paraules intel·ligència artificial amb tota la keynote de la setmana passada. El que sí que ells t'expliquen sempre és el machine learning. Ho tenen camuflat per allí. Però no tens un assistent. Siri és,
lo único que
no
han,
serveix, no, lo
único,
no ho és.
Lo único que han dicho de intel·ligència artificial és que ja el oye Siri va a passar a ser Siri.
Sí. Però
I
això sí
que ja... va llevar al camino de no, si ja m'estáis usando.
Hi ha l'aprenentatge automàtic, és el machine learning, que aquest sí que també és una branca de la intel·ligència artificial, però que a poc a poc ho veurem i ho trobarem normal d'aquí uns anys, i ens preguntarem com havíem pogut viure sense. Aquestes, o sigui, les noves tecnologies, quan encerten a l'ús...
Com que solo 13 anys de Spotify? Clar. Si ja nos conocíem nosaltres, com escuchàvem música?
Justament estava pensant això, David.
Clar. Nos conocemos hace 18 anys.
Jo, quan era petit, ara pensava, ostres, si no hi hagués l'FM, com escoltaria música?
Clar. Bueno, és que, després, que fèiem, gravàvem després, cintes, la cançó
exacte,
que volíem...
Exacte. Després va sortir el que és el tema MP3 i els iPods, ¿vale? El tema no, MP3. Sí. ¿Vale? Ostres, sense aquest aparell que ho tinc aquí, m'oblido de gravar cintes i tal.
I ara ningú després, es planteja tenir USBs plens de cançons.
Ara ja ho tenim tot en streaming, des del 2010 que estem en streaming, ja està, vull dir... I està naturalitzat i normalitzat.
Perdó, perquè ja acabem. Spotify ha tingut la sort... Bueno, la sort, i ha crescut justament perquè és que tot això ve de la mà quan s'ha liberalitzat el tema de les dades al mòbil, perquè si us en recordeu, tenir un giga al mòbil fa 4 dies valia molts diners i s'havia de mirar molt.
Va conjunt amb la tecnologia, perquè tampoc...
Però és que no mires el que gastes ara al mòbil dades.
No mires el que gastes. Abans costava molt moure les dades, avui no costa gaire moure-les d'un cantó a l'altre, la tecnologia canvia, tot canvia.
Doncs per això, en lloc de tenir un magatzemat, igual que Netflix funciona així, ho tiro de streaming, d'algú que ho té por ahí, i a través de la fibra m'arriba a casa. David Casero, com sempre, que és un plaer, gràcies.
A veure si arreglamos algo. Buenas tardes.
I Jaume Sitjà...
Segur, segur, dimecres que ve, més.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
Me apetece algo sencillo para cenar.
¿Un pescado al horno? Y mejor con vapor.
Con los hornos de vapor AEG, cocinar a la perfección es fácil. Además, conservan las propiedades de los alimentos potenciando su sabor.
Aprovecha hasta el 21 de junio en El Corte Inglés y llévate un 15% en placas y hornos AEG.
Con las ventajas de los tecnoprecios.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Migdia. Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que ens plantarem a les 2 de la tarda. Segueix pujant la temperatura a la ciutat de Lleida, ja per sobre dels 26 graus. Ja saps que l'Armando Álvarez ja m'ha pronosticat que cada dia guanyarem un grau de màxima, que això anirà pujant, que divendres ja podem estar parlant de 34 de màxima i dissabte de 35, i que demà dijous doncs ens podem quedar als 32-33. Per tant, és el que té anar de cara a l'estiu. És dimecres, meitat de la setmana, amb veu de dona, és la nostra tertúlia dels dimecres. Ja saps que estem ben acompanyats amb la Cristina Cervera, que torna a estar amb nosaltres. Cristina, què tal? Bon dia. Ui, perdona, espera, que us tinc... Te tinc silenciada, imagina't tu. Espera, ara sí.
Ara sí.
Cristina, què tal? Com estàs?
Bé, molt bé, ara sí, molt bé.
Tens bona veu?
Sí, sí.
Bona salut?
Sí, amb ganes de tornar.
Vale.
Sí, sí, amb més ganes.
Des del grup de dones està amb nosaltres la Carme Bellet. Carme, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
I la, des de l'associació App Lleida, ja saps que és l'associació on tenim... doncs a les directives, a les emprenedores, a les empresàries de tota la província de Lleida, tenim a la seva presidenta, la Laia Rogel. Laia, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
La Laia, que a poc a poc comença a ser ja patrimoni lleidatà. La Laia ja, ara ja és patrimoni de Lleida, és abanderada de Lleida, és representant de Lleida. Per què ho dic això? Doncs perquè és la primera dona, és curiós que l'any 2023 ho diguem així, eh? És la primera dona que s'ha convertit en presidenta del gremi de...
Publicitat, comunicació i màrqueting de Catalunya.
Comunicació i màrqueting de Catalunya.
Enhorabona.
Enhorabona.
Amb quants anys?
100 anys.
Amb 100
anys? 97 anys.
97 anys. Carme.
Ja teniu adequat totes les... Perquè a vegades passa, no?, que tots els llocs estaven adequats a per homes, i hi ha algunes coses que potser hauràs de...
Hi ha coses tan surrealistes, no surrealistes, però bueno, sí que les dones és que són molt pràctiques. I jo em dono compte de que quan estàs aquí i entres tu com a presidenta, tu ets molt... Bueno, jo en el meu cas soc una presidenta executiva, sempre ho dic, molt operativa, i clar, doncs, tinc una secretària, no?, i em va dir, diu, bueno, Déu, si vols, una setmana despatxem el teu correu de secretària, i jo li vaig dir, és que me'l puc mirar jo el correu.
Clar.
No necessito que ningú me'l miri, el correu de presidenta, no?
Clar.
Vull dir, són detallets, no?
Bueno, sí,
que venim
són
amb
detallets.
Unes dinàmiques, no?, de molts anys, i molt masculines, pel meu gust, i bueno, doncs jo a poc a poc aniré canviant aquestes dinàmiques, no?, de ser molt més eficient, el temps jo tinc que dividir-ho entre la meva empresa, l'associació d'App Lleida i ara el gremi, per tant...
És que Laia...
A vegades decideixo, quin barret porto ara?
No, que la Laia, puguem seguir gaudint de la presència de la Laia aquí a la tertúlia un cop al mes, és de veritat, encaje de bolillos. Sí. Jo li agraeixo, perquè parlem per WhatsApp, i em diu, mira, jo és que... bueno, va, vinga, un cop al mes seguiré venint, i ho entenc, vull dir, encara gràcies, per això t'ho dic, i a més amb la rellevància que està agafant la Laia, per això dic que ja és patrimoni de Lleida. Eh?
Bueno, jo sóc una abanderada de Lleida, sempre ho dic, de fet, en el meu discurs d'inauguració del gremi Una de les frases que vaig dir, que penso, és que el talent no n'entén d'ubicacions.
Això tens tota la raó.
I tant.
I a vegades no s'entén, això, eh?
Sí, jo sempre dic que a Lleida tenim grans agències també, molt bones, que fan projectes molt xulos, no només la meva, sinó moltes altres agències, i que en el sector, diguem-ne, de Catalunya, tot sempre se centralitza molt a Barcelona, que és lògic, perquè és on hi ha més anunciants i més empreses grans i agències grans, però que no ens hem d'oblidar del territori. I aquesta també és una línia d'actuació meva, no? Com a nova presidenta, és recordar que el territori també hi ha grans agències que treballen en projectes molt, molt, molt interessants i a nivell internacional també, vull dir, que no ens n'oblidem.
Mm-hmm. Bueno, quant temps és la presidència?
Bueno, seran 2 anys perquè jo agafo el relleu de l'expresident Álvaro, que és una legislatura de 4, ara a la meitat pues, ell ha decidit donar un pas al costat i entro jo aquests 2 anys just per preparar el que serà el centenari.
Clar, és veritat.
El centenari és el 2026 i bueno, pues, m'agradaria entrar jo al centenari com a presidenta.
Però tindràs eleccions abans?
Segurament, sí, però a mi no me fa por.
Ho vau tenir clar ja.
No, a mi no me fa por.
Bueno, llavors també et podràs preparar el teu equip.
Si tu tens una bona gestió i fas bé les coses, sí, és que no ha de ser un problema. I bueno, després també recordem que això, a veure, anem a ser realistes, els presidents no cobrem.
No, per això ho dic, no deu haver massa cua tampoc.
El dia que siguis un president remunerat, potser la cosa canvia.
Sí, i els homes també n'hi haurà més d'homes que vulguen entrar.
No, però de moment no és així.
N'hem tingut 97 anys d'homes, sí, a la presidència, vull dir que no...
Doncs està bé, comença...
Ho faré tan bé que voldran que continuï, segur.
Clar. Sí, hi ha una cosa que a mi m'ha cridat l'atenció en això dels lideratges, que sí que és diferent. O sigui, primer, començareu als 100 anys amb una dona, qual cosa ja és molt important, no? Però que els lideratges siguin més horitzontals, que potser, nosaltres treballem, potser estem més acostumades a més a l'autoritat, no donar autoritat a altres companyes o companys que estiguin horitzontalment amb nosaltres.
Empoderar,
no?
Els companys. Exacte. Empoderar, perquè realment jo no m'agrada prendre... Diuen, no, decideix tu. No, decidim entre tots, que és molt diferent.
Això és molt important.
Sí, sí.
No? I a veure, sempre has de tenir l'última paraula que tens tu o lideratge l'has de fer, però com dius tu, un lideratge horitzontal.
A tu t'han donat el poder d'alguna manera, però... Sí. Però de manera vertical, però perquè així funciona, però creure doncs amb els que tens que et poden aportar, sí, sí, doncs moltíssim, no?
Sí, sí, sí.
Que bé. Doncs rei, ens aniràs explicant historietes.
Sí.
Les que es puguin explicar.
Sí, sí, sí.
Les que no, doncs ens quedarem amb les ganes, però les que es puguin
explicar. Les vergonyes a casa.
Bueno, no, ho dic perquè, escolta, és un gremi. És un gremi que avui en dia és molt important i que cada vegada ho serà més. Sí. El tema de publicitat, de disseny, de comunicació és un tema extremadament present a la societat d'avui en dia.
Sí.
Però extremadament present.
I a més som el primer gremi a nivell nacional, perquè abans no hi havia... O sigui, vam ser la primera associació realment creada a Catalunya, no, a Espanya. I va ser creada a Catalunya, per tant, o sigui, ja històricament, sobretot Barcelona, doncs el tema de la imatge, del disseny, de la publicitat, ja som un referent, no? I llavors, bueno, vam ser els primers a nivell nacional. I jo soc també vicepresidenta de la... heredo títols, no? I llavors, entre un d'ells és vicepresidenta de la Federació Nacional de Publicitat, agències de publicitat.
Vigila quan agafis l'AVE aquí a Lleida, que no t'equivoquis... I el dia que estem a Madrid vaig a Barcelona.
Però veieu la ubicació tan fantàstica, estem a Lleida i puc anar a Barcelona, puc anar a Madrid, és que és fantàstic, si és que jo només veig oportunitats.
Oh, i tant. O sigui, quan, si així has de començar, esclar, sí. O sigui, agafem una cosa amb il·lusió i per tirar-ho endavant.
Jo soc una gran empoderada de Lleida i, a més, ahir em van trucar, us explico una anècdota molt bona, ahir em va trucar una sòcia d'App Lleida i em va dir, estic tan orgullosa del tu, Laia, diu, perquè mira, diu, tinc una noieta que està estudiant a l'Autònoma de Barcelona, està estudiant publicitat i comunicació, i se n'ha enterat, lògicament, que la nova presidenta, i són nois, i aquesta noia és de Lleida. I diu, no saps, ha fet un grupet de gent que estan superorgullosos i van dient que la nova presidenta del gremi és de Lleida. Mm-hmm. No? Mm-hmm. I vaig pensar, que guai, no? Pensar que, bueno, hi ha determinades persones que se senten orgullosos.
Un orgull, no? De la Lleida, que dim sempre, no? La marca Lleida. Sí. I penso que la Laia, bueno, hi torno a felicitar-te en públic, també. L'estic felicitant últimament que me la trobo cada 2 per 3, però penso que fas una gran tasca. Penso que a nivell territori donaràs una gran visibilitat, a part de la capacitat que tens i com a empresària, i penso que donaràs un punt de vista a Lleida diferent, que d'això es tracta, i per tant, i perquè no, també a nivell universitari, doncs que t'agafin com a referent, no? I això és molt positiu. I a part d'això, del que fas de Lleida, no? En plan d'empresari és buscar el talent també dins de Lleida, no? No només se quede a nivell de Barcelona, no? Que sí que, desgraciadament, pues, és així, però penso que estem aportant el nostre gra de sorra, ja com a empresaris, sobretot això, i el talent, no? I penso que felicitar-te, no? I cap endavant, no? I
és això. Però és que la normalització d'una dona al capdavant d'una associació i que sigui de Lleida... té un primer pas, és aquest, l'estem vivint.
Sí, sí.
Bueno, m'estan fent moltes entrevistes, de veritat, a nivell nacional d'Espanya també.
Sí,
ja veureu
clar,
que
bueno,
l'altre dia vaig sortir a 8TV, m'han demanat també altres mitjans de comunicació, pues, perquè, bueno, evidentment encara és una novetat, no? I...
No, però, aviam, són 97 anys d'homes. Sí. Jo crec que la notícia és aquesta.
I tant.
Sí, sí, sí. La notícia és aquesta i que hi ha el centenari aquí a sobre, no? I llavors és, jo crec que la notícia és aquesta.
I a més
que
servirà per visibilitzar
correcte,
molt...
Que sigui de Lleida, això ens importa a nosaltres.
Sí,
però que sigui una dona, no, això és universal. I jo crec que aquí està la
les dones
la
directives,
no?
Al cap i a la fi. La imatge de la dona directiva, que bueno, és capaç de fer un munt de... No? De
multitasking.
Sí, aquest és el
tema.
Però
el que dèiem,
d'això es tracta.
La normalització sempre... requereix un primer pas, doncs aquest és el primer i l'estem vivint.
Sí, sí.
És aquest.
Tal qual.
I tant que sí.
Molt bé. Escolta, que anem directes a les dues. Us volia fer una pregunta. Fa uns moments parlàvem, entre altres coses, d'intel·ligència artificial a l'espai de noves tecnologies. Com aneu d'intel·ligència artificial, Carme? Carme Bellet. Tens mòbil? Sí.
Fins aquí. Fins aquí.
No has provat això del ChatGPT?
No.
No? És una aplicació d'intel·ligència artificial que tu li preguntes.
Sé que
li preguntes el que vols.
Jo em vaig buscar.
O vas parlar.
Jo em vaig buscar.
Sí? Què li vas dir? Coneces a Laia Rogel? Què sabes d'ella?
Busca informació sobre Laia Rogel Vilanova. I va començar a treure... I és curiós...
No, però... A veure, Laia. Això ja li pots dir a Google i tu ho trobarà. Però tu a ChatGPT l'has de preguntar. ¿Te parece que Laia Rogel és una persona important? A veure què et dic.
Sí, jo ho buscaré. No, jo vaig buscar... Ha d'una biografia de Laia Rogel Vilanova, ¿vale? Li vaig dir, ha d'una biografia, no? I és curiós perquè, a veure, també deia que era de Barcelona, que no sé què... Sí que a mi edat més o menys va encertar, més o menys. No, però va encertar també molt el tema relacionat amb el tema de la dona. Això també ho va relacionar molt.
Veus?
Va ficar moltes coses del de que estava relacionada amb associacions de dones i tal i qual. Vull dir, oye, desencaminat no va. Després, pues no, del tot no ho va encertar.
No, ho dic perquè l'Eurocambra, bueno, diu que això s'ha de regular. Aquí a Europa som els reis de les regulacions al món i que això s'ha de regular. Que això de...
El llibre albedrío, no?
Sí, sí, no. Les intel·ligències artificials, ullet amb això.
Avui s'he llegit la...
Tu, Cristina, parles amb la intel·ligència artificial o no?
De moment encara no, però ho hauré de provar. A veure,
no ho has provat?
No, però tinc interès. A veure,
és sorprenent, eh? Laia ja ho ha provat. Jo ho feia anar més del que pensava i és molt sorprenent, eh?
Sí, no ho he provat. Que et dic, he llegit una notícia avui que sí que és cert que volen fer una llei sobre aquest tema, però clar, estan parlant de del perill de diferents graus. El que implica treballar amb la intel·ligència artificial i si són grans preus, no sé, són problemes, no?, generats dins l'empresa o no, si poden afavorir o no. Per tant, vol fer diferents graus de perill, no?, de què implicaria treballar amb aquest tipus no? de robòtica, no sé. Ho desconec. Per tant, a partir d'aquí no sé com una normativa que sortirà i com ho voldran fer diferents estrats. Perquè
jo és que ho trobo fascinant.
Sí, però segons quins sectors...
No, jo sé que hi ha peros, però ho trobo fascinant.
Jo parlo del meu sector, nosaltres ens estem posant molt les piles a nivell de publicitat i al gremi també, lògicament, hem d'oferir aquesta formació perquè com les agències, evidentment, podem utilitzar la intel·ligència artificial. Però sí que és veritat que nosaltres ho hem de tenir com una eina.
Sí, evidentment.
Tot i que la creativitat...
És que t'ho estan venent com substitut d'una persona.
Això
és
el problema.
És una eina.
Aquí hi ha el problema.
Sí, és una eina per agilitzar processos.
Sí, però mira, la Laia m'entendrà, perquè és del sector. Jo quan vaig començar a fer el Photoshop, que jo vaig començar, em sembla, a la versió 4.0 o la 5.0, o sigui, ja fa dies, fa 20 anys, perdoneu-me l'expressió, era flipant el que podies fer llavors, que vaja, o sigui...
El tampon de clonar era fantàstic,
sí, correcte. O sigui, jo recordo fer una pràctica que era arreglar una foto antiga. Sí. L'escanejaves i venga, traure les arrugues... Val, ho feies manualment i t'hi estaves hores i hores. Però llavors allò ja era flipant. Ja era una eina que feies anar... Doncs la intel·ligència artificial ho veig més o menys igual. El que passa és que és una eina molt més avançada, però molt més avançada.
Jo l'altre dia preguntava al meu equip...
Dic el Photoshop perquè és el més famós, hi ha més programes, eh? Però
l'altre dia preguntava al meu equip a veure si havien descobert alguna eina d'intel·ligència artificial que pogués simular dos persones xocant la mà com fent un acord. Perquè a mi m'estalviaria molta feina i molts desplaçaments.
Que et faci la feina, no? Llavors,
claro. Si dir, escolta, jo he de firmar un conveni amb tal, ara no me'n puc anar a Madrid, no podem fer un muntatge i ja està?
Pues sí que es pot.
Com un complement, no?
Sí
que es pot. M'han dit que encara ben bé que no sale muy bien.
Bueno.
Que no sale muy bien. Igual el ojo te queda un poco más para la derecha que para la izquierda.
Es una afinant.
Un clon de tu, no?
Però escolta, tu...
Seria interessant.
A mi me salviaria molta feina, tu.
Oye, Laia, t'he vist amb una foto a Madrid i a Barcelona el mateix dia a la mateixa hora.
De moment són autèntiques, eh? Ja ho dic amb... Ho dic que han obert, són autèntiques de moment.
Carme Bellet, com ho veus això? Les societats van o van enrere?
No, a la societat no sé si van o enrere, però la intel·ligència artificial doncs anirà endavant, vull dir, s'ha obert i anirà endavant i els perills hi són i no en farem cas d'aquests perills. Vull dir, ja està, no sé com aniran, però evidentment nosaltres creuarem, les persones creuarem totes les barreres.
Ja.
I que després anirà en contra nostra. Doncs no t'ho sé dir.
Bueno, hi ha gent que això està, diu que és paral·lel a l'època de la revolució industrial, vale, però molt més potent i més accelerat. Jo recordo quan vaig descobrir internet.
Jo... Quan van dir que existiria internet, vaig dir, no pot ser això, és que és meravellós, és que ho és.
Ja, però fins que no ho vas provar, no és quan...
Sí, te n'adones.
Caram, és que... A veure, que ho hem normalitzat ara. Necessito informació de no sé què. Vinga, taca-taca, provo i ja està. És que vull escoltar aquesta cançó. YouTube o Apple Music o Spotify, apretes i sona. És que és una cosa que hem normalitzat tant que ja no les valorem.
Ara faig una reflexió, Carme, perquè el que em preocupa... Sí, jo també estic d'acord i tal, l'evolució tecnològica i tal, però quins límits ficarem segons quins sectors? Per exemple, amb el tema d'ensenyament, tornem a estar sempre el mateix. Què faran la feina per nosaltres?
Jo ho sento, el tema d'ensenyament s'ha de...
No, perquè tinc la Carme aquí, a mi m'inquieta, o sigui, realment...
Carme, el tema d'ensenyament, jo un dia ho diré fora de micròfon, crec que s'ha de repensar molt, eh?
Sí,
la
però,
manera d'ensenyar.
Però potser haurem de començar per un altre lloc.
Mira, l'altre va sortir una notícia, perdó, a Irlanda, que no estan a favor d'això, sinó que faran els llibres de tota la vida, o sigui, no volen utilitzar ordinadors ni res. Aquests van cap enrere.
En tot cas, pot suposar un xoc, realment, imagina.
Que fem bé o no, clar.
Clar, i el tema llibre sí o no és un altre debat, però que s'ha de repensar com ensenyem a la canalla, jo crec que és claríssim això, però ho hem de fer ja, eh?
Ho farà el robot, ho farà el
nen. Home, jo el que sí que trobo que és de gran valor és que aprenguin a buscar bé la informació.
Això és claríssim.
Sí, a buscar-la bé i començar per buscar...
I a discriminar.
Exacte, i començar per la cosa més bàsica, que és buscar-la al diccionari, el físic.
De tota la vida.
Perquè sàpiguin des d'on partim i cap a on anem. Però és que això és veritat. Qui no tenia enciclopèdia catalana a casa i buscàvem l'enciclopèdia catalana? Ara és el Google.
De l'Arús.
L'Arús, correcte. Ara és el Google. Vale, però que ells...
La Wikipedia.
La meva filla, jo crec que ni ho sabrà el que és l'enciclopèdia catalana. Llavors, a l'escola crec que els han d'ensenyar a buscar amb un diccionari per paraules, buscar-ho. Perquè
han de saber d'on partim. Però jo ho recordo, això. Bueno. Jo recordo de dir que em van ensenyar per ordre alfabètic,
clar,
en quin volum, que claro, ho ficava la primera paraula i l'última de cada volum que havia de les enciclopèdies de paper,
sí, sí,
i saben quin havies d'anar.
Però no, jo
també
no ho recordo.
També ho recordo amb la Bíblia, lo dels versicles i tot
que...
això. Però...
Jo no penso que... Jo no sóc experta en educació, però no sé si...
És que jo, Carme, m'inquieta molt. És un tema...
Sí,
no,
Carme, a mi...
Volem evolucionar, però què passa? Que els nens aprendran,
Carme,
amb l'ordinador o l'ordinador aprendrà pel nen? Clar. Com ho farem? O sigui, com es barrejarà això? Com es menja?
Carme.
No, Carme, no. Jo sí, no Carme, tinc la clau d'aquesta
no?
qüestió, ni molt menys. O que
el futur,
tant
Carme.
De bo la tingués, no? Però
i si la tinguessis, què faries? Si tu tinguessis ara el poder, què faries?
No, m'ho preguntis això, perquè això és massa complicat, evidentment. Però sí que és evident que el que hem de fer és caralla crítica perquè pugui després discernir una vegada té tota aquesta informació. I això està clar, que la canalla crítica no està sortint.
Però com sabrem
no
que...
No està sortint.
Però els treballs es faran els nens o faran els robots? Com ho sabreu? Com ho podeu detectar, això?
Jo, mira, això suposo que diu que estan entrenant intel·ligències artificials,
sí,
que detectin quins treballs estan fent.
Clar,
amb intel·ligència
problema,
artificial. Ho trobo tonto. Però això que apunta la Carme em sembla molt important, eh?
Sí.
O sigui, és a dir, que la canalla pugui créixer amb un esperit crític, que se sàpigui fer preguntes i buscar les seves respostes, jo això sí que crec que és important, perquè a hores d'ara quasi que els hi donem tot fet.
Sí, sí.
I no han de fer l'esforç de preguntar-se ni de buscar respostes. No sé, és... Com les aconsegueixen ja és una altra història, però això... Aquest gest de... Tinc inquietuds, vale? Em moc, busco.
Mm. Eso que dic, a favor, buscar informació, però amb límits.
Saber on és verídica i on no, on és fiable i on no.
I aquí els pares també tenim una part importantíssima.
Sí, clar.
Vull dir, jo crec que els pares, a dia d'avui, com està la tecnologia i el món, o som una part molt implicada de l'educació dels nostres fills, o no podem deixar que se n'encarregui només l'escola. Això és un error garrafal.
Va, que ens plantem a les dues. Ja en tornarem a parlar d'intel·ligència artificial, que ja veu que és un tema apassionant. Carme Bellet, Laia Rogel i Cristina Cervera, com sempre, un plaer. Gràcies.
Moltes gràcies. Adéu.
Gràcies.
Adéu.
Soc el Ricard Álvarez. Ens plantem a les dues de la tarda. Demà hi tornem, puntuals, a les 12:20. Ja saps, demà, salut i nutrició i també animals de companyia. Informació de Lleida, que és la que t'agrada. Que acabis de passar un bon dimecres. Ara, la Pilar García Muñiz.